L'ICO, l'IDIBEIL i l'Hospital de Bellvitge reben el màxim reconeixement europeu pel tractament del càncer. Aquesta acreditació la tenen 44 centres europeus i ara es converteixen en el segon centre públic a Espanya que la rep. Al campus de Bellvitge hi treballa 1.500 professionals dedicats al càncer. Bona tarda, de seguida ens centrem en aquesta acreditació de prestigi que ha rebut el campus de Bellvitge. Abans, però, fem una ullada d'altres titulars de la jornada. Comencem l'informatiu. El Parc de la Pau al barri de la Florida es renova. Així s'han instal·lat gronxadors adaptats i més grans. S'ha reparat la font o s'ha creat una nova àrea de gossos, un fet que ha ajudat a la convivència a la zona, ja que alguns veïns afirmaven que abans el parc infantil s'utilitzava de pipicant. Demà comença a Barcelona una nova edició del Ciutat Flamenco, un festival de creació i experimentació de l'escena flamenca internacional. Darrere aquest festival es troben Marta Pinyol i el bailaor José Manuel Álvarez, ànimes de l'estudi de dansa La Capitana de Pubilla Casas. El centre d'esports L'Hospitalet afronta demà dissabte un nou repte a la Lliga. S'enfronta al Tona amb l'objectiu d'aconseguir 3 punts que el consolidin a la part alta de la classificació i al mateix temps oferir un partit atractiu per l'afició del municipal. El campus de salut de Bellvitge rep el màxim reconeixement europeu pel tractament del càncer. Aquesta acreditació la dona l'Organització Europea dels Instituts del Càncer després d'una exhaustiva auditoria. El tàndem de l'Hospital de Bellvitge, l'ICO, l'IDIBEIL i la UB és el segon centre públic d'Espanya que aconsegueix aquest reconeixement.
El campus de salut de Bellvitge, format per l'Hospital, l'Institut Català d'Oncologia, ICO, l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge i d'IDIBEIL i la UB, ha estat reconegut amb un segell europeu que certifica la seva excel·lència en assistència, recerca, prevenció i docència en càncer. Aquest reconeixement l'entrega l'OESI, l'Organització Europea dels Instituts del Càncer, i només el tenen 44 centres a tota Europa, fet que situa Bellvitge com a referent europeu en la lluita contra el càncer.
El campus de salut Bellvitge, que és un dels millors campus de salut de Catalunya. Només té sentit si sumem els 4 components. Hospital Universitari Bellvitge, Institut Català d'Oncologia, la Universitat de Barcelona i nosaltres. Quan ens presentem junts, fem patxoca.
Aquest campus ja era un comprehensive cancer center des de fa molts anys. El que ens faltava és que algú ens donés aquest segell i que, per tant, crec que hem d'estar orgullosos d'aquesta fita, no? Perquè al final és un reconeixement a el que és l'ICO, IDIBEIL, Universitat de Barcelona i Hospital de Bellvitge.
L'Organització Europea va fer una auditoria a Bellvitge al març del 2025 i l'informe va ser extremadament positiu, destacant que el campus ja funcionava amb els estàndards que Europa determina per al futur de l'atenció oncològica.
El nostre paper és sobretot, no, la part del que és el tractament, bàsicament, no, que de la part dels tractaments que en diem oncològics, la quimioteràpia, la immunoteràpia, la radioteràpia, i també una de les parts importants que també ens la demanaven amb una exigència molt alta és el que en diem els assajos clínics, no, que és quan a un pacient, no, li podem oferir un medicament en investigació que creiem, evidentment, no, per això es fa l'assaig clínic, per millorar-ho.
Nosaltres el que fem és facilitar la vida als nostres investigadors que puguin fer la seva recerca d'una manera, diguem, competitiva.
D'aquesta manera s'acredita el campus de salut de Bellvitge amb el que es coneix com a CCC, Comprehensive Cancer Center, i és el segon centre públic de tot l'Estat en aconseguir aquest segell complet europeu.
I un exemple d'aquest potencial investigador del campus de Bellvitge ho veiem en la següent notícia. Un equip de l'IDIBEIL ha descobert un nou avenç pel tractament del càncer d'endometri, el 6è tipus de càncer més freqüent entre les dones.
Nou avenç en el càncer d'endometri. Aquest equip d'investigadors dels Instituts de Recerca de Bellvitge i de Lleida han identificat unes molècules que afecten el procés d'aquest tumor i que podrien ser claus per aturar el seu creixement o alentir-lo.
Estudiar una mica quines són aquelles alteracions que promouen el creixement aberrant de les cèl·lules epitelials d'endometri en un context de deficiència de petent, que seria una mica el guardià del creixement cel·lular.
El que hem trobat és que hi ha unes molècules que anomenem microRNAs, que són RNAs més petits del que són normalment els RNAs dintre la cèl·lula, i el fet de treure aquests petits RNAs de les cèl·lules el que fa és disminuir o aturar d'alguna manera el creixement de cèl·lules tumorals d'endometri.
Es tracta d'un avenç clau per dissenyar nous tractaments per al càncer d'endometri o fins i tot per l'endometrosi. Aquesta molècula podria ser una possible diana per disminuir el creixement de les cèl·lules canceroses.
És el càncer ginecològic més freqüent i està relativament poc estudiat i no hi ha, actualment no hi ha tractaments personalitzats. Llavors, utilitzar aquestes molècules com a diana podria suposar una diana terapèutica per a aquest tipus de càncer.
Els investigadors recorden la necessitat de continuar apostant per la recerca en aquesta malaltia que ha augmentat la seva incidència i que ja afecta prop de 420.000 dones a tot el món i amb més de 5.000 nous casos a Espanya cada any.
L'equip de govern municipal i els sindicats de la Guàrdia Urbana han tornat a obrir una via de diàleg per mirar d'assolir una sortida al conflicte que la plantilla de la policia local manté des de fa anys per reclamar millores laborals i professionals. Les negociacions es van trencar a començaments de setembre. Els sindicats rebutjaven que el possible increment salarial estigués lligat a no tenir baixes laborals. També continuaven reclamant més recursos i més plantilla per poder garantir la seguretat de la ciutadania. Un punt d'inflexió va ser el cap de setmana de la Festa Major de Bellvitge, quan es van registrar 60 baixes mèdiques d'agents de la policia local, del total de 350 agents de la plantilla. Aquesta setmana, segons informen els sindicats i també fonts municipals, hi ha hagut una primera presa de contacte entre les parts i dijous vinent hi haurà una nova reunió per mirar d'assolir una solució satisfactòria al conflicte. I en l'àmbit estrictament policial, els Mossos d'Esquadra han desmantellat un grup criminal format per dos homes establert a l'Hospitalet, que es dedicava a cometre robatoris, sobretot a cases aïllades d'arreu de Catalunya. Per delinquir, feien servir vehicles de lloguer a noms de terceres persones. En la detenció practicada el 25 de setembre, quan tornaven de cometre un robatori a Viguells i Riells, se'ls va trobar joies, rellotges i dispositius electrònics. El Parc de la Pau, al barri de la Florida, es renova. Així s'han instal·lat gronxadors adaptats i més grans, s'ha reparat la font o s'ha creat una nova àrea de gossos, un fet que ha ajudat a la convivència a la zona, ja que alguns veïns afirmen que abans el parc infantil s'utilitzava de pipicant.
El Parc de la Pau estrena nova zona de jocs infantils. L'àrea s'ha ampliat amb més espai d'esbarjo i també s'han instal·lat nous elements de joc més grans i inclusius. L'objectiu és que els nens i nenes puguin jugar plegats i socialitzar entre ells.
Estamos apostando sobre todo por zonas de juego grandes donde los peques puedan sociabilizar entre ellos. Zonas sobre todo inclusivas, además queremos que los niños y niñas de la ciudad no tengan ningún tipo de limitación cuando están jugando entre ellos. Y sobre todo apostamos por eso, zonas grandes, ampliadas, mejoradas, donde los niños puedan sociabilizar, juegos grandes que entre ellos, ¿no?, se acostumbren a jugar juntos, a compartir.
Entre les novetats hi ha aquest gronxador on poden jugar diversos infants junts. També elements pensats per totes les edats, com una torre d'escalada pels més grans o un gronxador adaptat als petits. També s'han instal·lat nous bancs i s'ha reparat la font que feia mesos que no funcionava. Unes millores que, en general, agraden a infants i famílies.
Mi pare está bien, muy grande, y hay nuevos juguetes. Le encanta mucho, disfruta mucho.
En los así grandes, pues nos podemos columpiar en más personas y así. En nosotros solamente es de uno y ya.
Juegos para más niños más pequeñitos, para más grandes, está muy bien, la verdad. Es más espacioso, las fuentes nos iban, ahora sí van, los perros ya no se hacen caca en el parque, está muy bien.
Antes habían tres juegos y nada más. Y ahora pues un poco más para todas las edades y para que los niños también corran más y jueguen más y que los perros también estén aparte, porque antes los perros se metían mucho al parque de los niños.
I és que amb la reforma també s'ha creat una nova àrea de gossos que compta amb una font pròpia. Ara, infants i mascotes tenen el seu propi espai separat i delimitat.
Con esta ordenación hemos hecho una zona exclusiva para los perretes, para que puedan ellos estar allí sueltos y con tranquilidad, y los dueños también con tranquilidad de que no están molestando a otros usuarios, y el espacio de juegos, como decimos, grande, todo ordenado, separado.
Que esto no deja de ser una jaula. Sí, es donde ellos han de jugar, donde no deben de salir, a donde están los niños, donde están esto. Entiendo que también podrían poner algo, un tubo, una argolla, un... no sé.
Es un lugar correcto para el perro y para mí también. Los niños están en el parque, tú estás con el perro. Me parece genial que antes era un lugar en el que ni siquiera podrías acercarte por la calidad de gente que había.
La reforma i ampliació de l'àrea infantil del Parc de la Pau arriba després que el passat mes de juny es retiressin dues zones de jocs properes de l'Avinguda Primavera. Aviat, l'Ajuntament també reformarà l'àrea infantil de la plaça Pubilla Casas, que es va haver de retirar provisionalment per un problema de filtracions.
El Departament de Salut ha explicat en roda de premsa com està anant la segona fase de la campanya de vacunació de la grip i la Covid. A partir d'ara poden vacunar-se totes les persones de 60 anys i persones de menys edat amb condicions de risc. Com a novetat i a banda dels sistemes d'excitació habituals, els CAPs ofereixen horaris de matí i tarda sense cita prèvia, així com dissabtes al matí per garantir l'accessibilitat i facilitar la vacunació. Tot això es prioritza la cita prèvia.
L'atenció primària està preparada per absorbir, han obert agendes des de fa temps per poder omplir quantes més persones millor. També tenim persones, ja ens han arribat casos, que havien demanat cita i després han anat espontàniament en la franja, però bé, això vol dir que alliberen part de l'agenda i la plasticitat de l'atenció primària per aquestes coses pensem que és molt important.
Sí, és important perquè fem una millora de la resposta immunitària de les persones, perquè la persona també així fa una bona prevenció de les complicacions de la grip i de la Covid i evita que les seves malalties de base es puguin descompensar. És bo també per la comunitat, perquè evitem, no, que les persones més vulnerables acabin contagiant-se, i també perquè en la situació de que hi hagi molts casos, el sistema sanitari i sociosanitari s'acabi col·lapsant, no, per aquests motius.
Demà comença a Barcelona una nova edició de Ciutat Flamenco, un festival de creació, experimentació i exhibició de l'escena flamenca internacional. Aquest any, la direcció artística va a càrrec de Flamenco Projects, amb la Marta Pinyol i el bailaor José Manuel Álvarez al capdavant. Dues persones que a l'Hospitalet coneixem molt bé perquè són l'ànima de l'estudi de dansa La Capitana a Pubilla Casas.
De la mà del taller de músics, el Festival Ciutat Flamenco arriba enguany a la 32a edició sota la direcció artística del bailaor José Manuel Álvarez i Marta Pinyol, els responsables de Flamenco Projects i de l'espai de dansa hospitalenc La Capitana. Per Ciutat Flamenco han volgut posar l'accent en la dansa i la part més trencadora i experimental del flamenc.
Nos interesa mucho últimamente lo que estamos viendo, el trabajo de... Que se está haciendo con el flamenco, mezclando con otras artes, como por ejemplo el arte digital o el circo. En este caso, en el Ciutat Flamenco hemos tenido en cuenta también las propuestas que actualmente se están haciendo de flamenco, porque están jugando con la danza española, con la danza contemporánea.
I pensàvem, ostres, com podem anar a buscar, com podem anar a explicar a la gent que més enllà del turisme, Barcelona és flamenca històricament, és flamenca perquè segueix a venir activitat formativa, és flamenca perquè hi ha festivals que faciliten que això passi, i com podem anar a generar com aquests espais d'intercanvi amb el públic, que és una cosa que hem tingut també en compte a l'hora de programar, doncs que generin recorreguts, que acabis de veure un espectacle i et puguis quedar una estona més, doncs, fent la xerradeta i escoltant música.
Enguany, el festival vol fer una revisió del gènere i treure el flamenc dels circuits habituals i portar-lo als barris i espais insòlits, com el Sant Andreu Teatre, la Nau Bòstic o l'Ateneu de Cultura de Nou Barris.
Inaugurem amb el Xoro Molina, el Teatre Sat de Sant Andreu, i un dels plats forts serà el dissabte, dia 18, que tenim el concert de Rocío Luna, seguit de l'actuació de Sara Jiménez, que presenta una proposta molt sensible, un solo de dansa també, que es diu Ave de Plata, i tancarem amb una sessió DJ amb Carlos Cuenca i Cristina López, amb Duck Session, i aquest és un dels dies, això que comentàvem, com complets.
Un dels plats forts del festival és el nou espectacle de José Manuel Álvarez. Es diu Captura y Fuga i és el sisè muntatge en companyia del Bailaor hospitalenc.
En este caso trabajo sobre la obra de René Robert, un fotógrafo que murió de manera trágica en el 2022 en París. Y bueno, era una manera de hacer un homenaje a toda su obra, más de 50 años de fotografía, y era recuperar un poco el archivo de René. Es todo fotografía en blanco y negro, analógico, y darle también un lugar bonito, pasándolo por el cuerpo, pasándolo en este caso por lo audiovisual, ¿no? Que está lejano de lo analógico que él trabajaba.
Una de les novetats del festival, que s'allarga fins al 26 d'octubre, és el concurs Ciutat Batalla. 11 persones han de presentar una peça coreogràfica curta i després hauran d'improvisar amb cante i guitarra, però sempre des del seu propi llenguatge i amb el públic al voltant.
El renacer bajo el baobab és el nou llibre de l'hospitalenc Simplicio Ensue, una obra que presenta aquest dissabte a la biblioteca Tecla Sala.
El renacer bajo el baobab és el tercer llibre de Simplicio Ensue. Va arribar a l'Hospitalet fa més de 50 anys, provinent de Guinea Equatorial, i va exercir de professor durant 18 anys al centre Jaume Balmes de Bellvitge. Ensue li agrada escriure sobre Àfrica. Si el seu anterior llibre repassava la història recent del colonialisme a l'Àfrica negra, aquí va un pas més enllà.
Com deberíem els africans fer que Àfrica progresi? ¿Cómo podemos diseñar el futuro de la África anhelada? De esto va este libro, El renacer bajo el baobab. Que el baobab es un árbol que para los africanos simboliza la sabiduría, la medicina, la tradición, la casa de la sabiduría. En fin, es un libro muy simbólico y al mismo tiempo esperanzador.
Simplicio Ensue remarca que aquest no és un llibre de queixa, sinó de proposta per l'Àfrica del futur.
Aparece una palabra que nunca ha aparecido, que es la afrimocracia. ¿Y qué es esta palabrota? ¿Qué es una afrimocracia? Pues la afrimocracia es un sistema social, político, hasta filosófico, es decir, una manera de concebir la vida desde África, por africanos y para africanos.
Després de 2 anys d'escriptura, Simplicio Ensue presenta El renacer bajo el baobab aquest dissabte a les 12 del migdia a la Biblioteca Tecla Sala.
I ara anem al cinema a veure les estrenes d'aquest cap de setmana.
Comencem el repàs a les estrenes de cinema amb Caza de Brujas, un thriller psicològic sobre el consentiment i l'abús en entorns de poder. Julia Roberts es posa a la pell d'una carismàtica professora atrapada entre dubtes, morals i secrets.
Me habló de una de sus profesoras favoritas, su mentora. Esta persona no la apoyó mucho cuando se lo contó.
Entonces, ¿me vas a explicar qué es lo que pasó?
Todo esto parece un puto cliché. Quiere aprovecharse de la actual y frívola época cultural.
Este puede contarte cosas sobre tu futuro. No te miente.
Mike Flanagan porta a la gran pantalla La vida de Chuck, un drama amb tocs fantàstics protagonitzat per Tom Hiddleston. El film adapta un relat de Stephen King i convida l'espectador a pensar en aquells moments de connexió que resulten significatius i en les petites alegries que donen sentit a la vida.
El mundo, Chuck. Todo lo que te ha encantado. Todo lo que ves.
Pelajar quiere su bota.
Aquesta setmana arriba a la gran pantalla Un simple accidente, el film guanyador de la Palma d'Or al Festival de Cannes. La història segueix a un grup d'antics presos que topen amb un home que creuen reconèixer com el guàrdia que els va torturar. Hauran de decidir si venjar-se o no en un film que veu de les pròpies experiències del director.
¿Cómo vais con eso?
Complicado.
Confia i disfruta.
Acabem amb La deuda, de Daniel Guzmán. El director i actor, guanyador de dos Goya, estrena un film a cavall del drama i el thriller, protagonitzat per una àvia de 90 anys a la qual volen desnonar.
Si el cotxe no llega a la direcció señalada o abres el maletero en algun moment...
El centre d'esports L'Hospitalet afronta demà dissabte un nou repte a la Lliga. S'enfronta al Tona amb l'objectiu d'aconseguir 3 punts que el consolidin a la part alta de la classificació i al mateix temps oferir un partit atractiu per l'afició del municipal.
El centre d'esports L'Hospitalet arriba al partit contra el Tona després de guanyar per la mínima a Lleida la passada jornada en un partit amb molt patiment. Tot i la victòria, l'equip vol millorar les sensacions.
Nos costó salir del área, tuvimos miedo de salir del área porque pensábamos que queríamos que se acabara el partido ya y queríamos que la mejor opción era defender atrás y no es así. Creo que este equipo está hecho para defender hacia adelante. Y de la segunda parte también no me gustó que no supimos mantener la calma con balón, que es lo que nos caracteriza.
El cos tècnic ha insistit durant la setmana en la importància de mantenir la concentració i no caure la relaxació. Ningú vol que es repeteixi la imatge del darrer partit a casa quan l'equip es va mostrar ansiós per obrir el marcador.
Nos está costando generar y entonces pues tenemos que ir al 100% en las acciones defensivas y ofensivas en cada área para poder sumar los 3 puntos y además del buen juego que creo que por momentos estamos mostrando, pues ya el hecho de hacer un buen partido en casa sería importante.
El Tona serà un rival incòmode. L'equip usonenc destaca per la seva solidesa defensiva i per saber adaptar-se a cada situació del joc. Pot defensar en bloc baix, sortir ràpid al contraatac o controlar la possessió quan li convé. Uns punts forts que Cristian Gómez i el seu cos tècnic tenen ben analitzats.
Que no puede generar problemas porque tiene variantes, pero creo que si estamos bien y hacemos ya un buen partido en casa, no un buen partido porque creo que hemos hecho buenos partidos, sino ya un partido completo de generar ocasiones, de meterla sobre todo, que nos está costando, pues creo que podemos sacarlo.
Una jornada més, l'Hospi tindrà les baixes segures de Joel Lasso, Eric Mourín i Javi Artuñedo.
El Sandà, CB L'Hospitalet i el Sandà Electroclimatec, la Sala, volen deixar enrere les derrotes de la passada jornada i tornar al camí de la victòria a la tercera federació. Els dos equips arriben al cap de setmana amb un balanç d'una victòria i una derrota.
El Sandà CB L'Hospitalet rebrà el Roser amb ganes d'oblidar la desfeta del passat dissabte a la pista del CB Tarragona. L'equip que va perdre el seu primer partit de la temporada ha fet autocrítica i ha analitzat els errors comesos per evitar repetir-los. El cos tècnic ha demanat màxima intensitat, joc col·lectiu i, sobretot, amor propi per recuperar les bones sensacions.
Crec que hem de créixer. La derrota ens ha de servir per créixer. Sabem on vam estar malament. Sabem què és el que hem de corregir i més que saber si és una derrota més o menys greu, a les alçades de la temporada crec que hem d'estar més pendents del creixement del grup.
El Roser, rival d'aquesta jornada, és un vell conegut dels hospitalencs, amb qui s'han enfrontat els darrers 2 anys a la Lliga Catalana, tot i que no ho havien fet encara en competició estatal.
Ens trobarem un equip amb un ADN molt competitiu, és un equip que està acostumat a competir, que lluita molt, amb una energia i amb un desig molt clar. És un equip que a nivell defensiu col·lapsa molt la zona, que tanca molt bé el que és el seu rebot defensiu i que ens portaran al límit a nivell físic.
El Sandà Electroclimatec La Sala es desplaçarà fins a Osona per enfrontar-se al Vic. Allà es trobarà amb un conjunt necessitat de victòries després d'encadenar 2 derrotes consecutives.
Hem vist algun vídeo, equip molt físic, equip que té molt de talent també, segurament un equip que estarà entre els 4 o 5 primers, no em queda cap dubte. I bueno, el 0-2 encara els farà que vagin amb un plus més, no?, d'agressivitat, d'intentar treure el partit.
El Tecles Ala confia en el seu joc i les seves armes per plantar cara i sumar un nou triomf lluny de casa, tal com van fer a la primera jornada.
El nostre estil és el de defensar fort, córrer, hem d'intentar dominar el rebot, tenen gent gran i ens costarà, però bueno, jo crec que nosaltres podem tenir les nostres armes i no vull desvetllar, no, on podem fer mal, però bueno, crec que si competim bé podem tenir alguna opció.
Tant l'Hospi com el Tecla Sala esperen que aquesta jornada serveixi per recuperar la confiança i mantenir-se en la zona alta de la classificació.
I amb els esports nosaltres ho deixem aquí. Abans, però, fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. L'ICO, l'Idivell i l'Hospital de Bellvitge reben el màxim reconeixement europeu pel tractament del càncer. Aquesta acreditació la tenen 44 centres europeus i ara es converteix en el segon centre públic a Espanya que la rep. Al campus de Bellvitge hi treballen 1.500 professionals dedicats al càncer. El Parc de la Pau al barri de la Florida es renova. Així s'han instal·lat gronxadors adaptats i més grans. S'ha reparat la font o s'ha creat una nova àrea de gossos, un fet que ha ajudat a la convivència a la zona, ja que alguns veïns afirmen que abans el parc infantil s'utilitzava de pipicant. Demà comença a Barcelona una nova edició de Ciutat Flamenco, un festival de creació i experimentació de l'escena flamenca internacional. Darrere aquest festival es troben Marta Pinyol i el bailaor José Manuel Álvarez, ànimes de l'estudi de dansa de la Capitana de Pubillacases. Això és tot. Per més informació podeu consultar el portal dels mitjans de comunicació elecdigital.cat. Que vagi molt bé i bon cap de setmana.